Avui tinc ganes de viatjar sense moure'ns de l'estudi d'aquí de Ràdio Vilafant, de les veus del matí, perquè vull parlar de viatges i de viatges que no costen gaires diners i de les ganes de viatjar. Per què? Perquè tinc un convidat aquí especial, tinc en Marc Magent de Locatis pel Món, doncs que ell sol ha fet la volta al món, doncs així, també low cost, podríem dir, i amb la seva parella doncs, han fet diferents viatges, això, sense pagar allotjament durant molts de dies, i ara de seguida volem preguntar-li, Marc, benvingut.
Merci, bon dia.
Has fet un viatge també per venir cap aquí.
Sí, també.
La primera pregunta, perquè ara fora de micro ho parlàvem, què fa falta per viatjar?
Doncs moltes ganes i temps. Són les dues coses bàsiques per viatjar. Perquè ens pensem que el que fa falta són diners. Sí que fan falta, però no és el principal. El principal és tindre temps, llibertat i, sobretot, moltes ganes de voler fer un viatge així.
Clar, ara t'anava a dir, el temps potser és el més essencial, perquè, és a dir, tenir aquests dies lliures per poder viatjar, perquè si ara penso no, en el món laboral, si tu estàs treballant i potser no tens els dies de vacances, potser és difícil, no?, de poder viatjar.
Doncs sí, estem acostumats a tindre 3 setmanes, un mes de vacances a l'any. I clar, això per mi era molt poquet. Llavors vaig començar primer a sortir 3 mesos de viatge, després 6, després 9, i cada vegada volia més.
I com, llavors... com se't va córrer de dir, ostres, jo vull viatjar, i com ho puc fer, no? I com vas arribar a aquesta conclusió de la que m'explicaves ara, que no es necessiten tants de diners, no?
Clar, em va passar una mica, doncs, em vaig quedar atrapat amb el món laboral. Només feia que treballar, pagar factures, pagar el pis, tots els diners se m'anaven amb el pis i amb factures. I vaig decidir, doncs, fer estalviar per viatjar. I a part, em vaig quedar clavat en un viatge d'esquena i a partir d'aquest moment el meu cap va començar a pensar i vaig decidir que volia fer un gran viatge de volta al món, que era el meu somni, i així vaig fer. Estalviar i viatjar.
Val, i aquesta volta al món, com la vas fer? Perquè, clar, com ens hem d'imaginar aquesta volta al món? En tot tipus de luxe? Que vas allà a gastar molt perquè vas aconseguir estalviar molt? O com ens hem d'imaginar?
Doncs no, el meu plan és el que es coneix com motxiler, que era amb una motxilla. En aquest cas, portava una maleteta petita, perquè tenia hèrnia discal a l'esquena.
No era plan de carregar l'esquena, no. Que tornessis a quedar clavada, està clar.
Sí. Llavors la idea va ser aquesta, anar de viatge el més lleuger possible, lliure i sense presses. Llavors va sortir un viatge fantàstic, un viatge low cost, on jo acampava molt als jocs de natura i a les ciutats utilitzava Couchsurfing, que és una aplicació que vas a casa de gent sense pagar diners, no pagues per quedar-te a dormir a casa de les persones, que es diu Couchsurfing. Després hi ha unes altres que es diuen Be Welcome o Truth Roots.
Això m'interessa, aquestes aplicacions, sí. De quedar-nos-les per si algú que ens estigui escoltant i dir, ostres, és que jo vull viatjar, però mira, el tema de l'allotjament, com el puc solventar, però no n'havia sentit a parlar mai d'aquestes aplicacions. Creus que són conegudes, no?
Dintre del món viatger, sí, són molt conegudes i no només ens ofereix anar a casa de gent i estar a casa seva gratuïtament, sinó una experiència cultural, un intercanvi.
Clar, perquè vius molt més de prop la cultura, veus el dia a dia d'allà.
Exacte. Vas a casa de la gent, veus el seu dia a dia i a part la majoria de gent són viatgeres i saben el que li agrada a la persona que està coneixent a aquella zona. Llavors et porta o et diu llocs per conèixer,
clar,
llocs locals.
No és ben bé el fet de que tu vas a casa d'aquella persona i després ella ve a casa teva? No té res a veure.
També pot passar també, en aquest cas. Jo també allotjo quan estic aquí, allotjo persones. L'altre dia va venir una amiga de Suïssa que...
Clar, i aquí esteixen amistats també, ara, perquè just ho has dit, no? Una amiga meva, doncs, clar, si t'has estat a casa seva i després ell ve a casa teva, esteixen amistats, que això és molt xulo, també.
Exacte, és molt xulo. I coneixes, doncs, de prop la cultura. Perquè aquí tenim... Jo Suïssa, no? Jo abans d'anar a Suïssa me l'imaginava com a un lloc molt car, lloc de pijos, i la noia, la persona més anarquista que he conegut en ma vida.
No, que a vegades també tenim uns conceptes, tenim allò, els preconceptes, prejudicis, els prejudicis, no?
Sí,
i a vegades necessites anar al lloc per poder-los veure.
Exacte,
no?
Correcte.
I viatjar d'aquesta manera. Per això, pel que fa a l'allotjament, i si t'has de moure, perquè, clar, jo ara deia, no? Tren, bus, avió, com ho fas, això?
Clar.
Perquè et surti més low cost.
Clar, jo soc d'un poble petit, que es diu Sant Esteve Sarrovires, i allà des de petit, ja amb els meus amics, i amb la meva mare i tot, ja feia autostop per anar a Martorell, al mercat, o per anar amb els meus amics de festa o a casa d'algun altre amic. Llavors, l'autostop m'ha anat molt bé fer-ho de petit perquè per mi és una cosa normal.
Que ja ho tens com interioritzat,
clar,
no?
I els últims viatges que he fet han sigut ja només amb autostop. L'últim viatge va ser per Europa d'autostop i des de Girona, exactament des de Salrà, fins a Oman, tot en autostop. 10 mesos de viatge.
Això amb la teva parella, eh? Sí. Aquest no anaves sola.
Sí.
Anaves amb la teva parella. Déu-n'hi-do.
Sí, va ser un viatge fantàstic. Fins i tot ens vam trobar un altre viatger que viatja amb cadira de rodes, que es diu l'Albert Casals.
Ah, conec. L'he entrevistat.
Doncs, ens el vam trobar... Estàvem acampats als Emirats Àrabs, molt a prop de la frontera amb Oman, hi ha un oasis, i allà estàvem acampats. Jo i la meva parella, pel matí, vam anar a donar una volta pel parc i ens vam trobar un grup que estaven dormint allà també a l'oasis. I vaig veure una cadira de rodes i dic, hosta, aquesta cadira de rodes deu ser d'Albert Casals. I ja vam estar parlant, ja vam connectar i vam estar 4 dies viatjant en autostop per Emirats i Oman.
Clar, és fàcil viatjar en autostop perquè, no sé, potser algú que ens estigui escoltant es posi les mans al cap o fins i tot jo, no? Penso, ostres, jo a vegades que vaig conduint i veig algú que està fent autostop i potser tinc certa recança. Potser és és culturalment aquí, potser fora d'aquí doncs la gent està més predisposada. Com ho veus tu?
Home, dintre de la comunitat viatgera, Espanya i Itàlia són els dos llocs més difícils del món on fer autostop. Grècia, pel meu punt de vista, també Grècia i Armènia.
També és difícil d'aquest recollint, eh?
Sí, dels més llocs. Però quan surts de la frontera, diguem, amb França, a partir de França ja és superfàcil. A França és molt cultural, és molt fàcil, Suïssa és molt fàcil, tot Europa, per exemple, Sud-amèrica, Estats Units va començar ja l'autostop. Mm-hmm. Superfàcil. El Canadà és megafàcil, el Japó, Àsia, és molt, molt fàcil. Hi ha llocs puntuals difícils com Bolívia, que tens que pagar, mm-hmm. tens que ajudar el conductor una mica i s'entén. Perquè
és una compartir unes despeses, no? Perquè al cap i a la fi el conductor doncs, té un cost, no? del Exacte. Cotxe. I clar, però aquí també entrarien altres aplicacions. No? Abans has parlat de les aplicacions per poder allotjar-te. També hi ha aplicacions pel transport, no? Tinc entès, sí. Que te poden ajudar a aquest compartir cotxe també.
Sí,
no?
El BlaBlaCar, però nosaltres no utilitzem cap aplicació d'aquestes.
Directament a l'aventura, no?
Exacte. Jo. Amb el tema del transport, com no anem molt amb els horaris, no ens portem molt bé amb horaris, doncs m'agrada i ens agrada anar per lliure.
I la gastronomia? Perquè, és clar, ara deies, no anem molt amb els horaris, però la panxa, quan té gana, sí. com funciona això, quan sí. estàs viatjant d'aquesta manera?
El que fem és, com anem a cases de gent local, amb aquesta aplicació que es diu Couchsurfing, i a vegades és gent també que coneixem pel camí, que ens convida a casa, doncs cuinem a casa. Anem al súper, comprem i cuinem a la casa. I després, quan estem por ahí, que ens enxampa, que tenim gana,
sí,
doncs els jocs locals.
Els restaurants locals.
Restaurants locals o supermercats. Comprar al supermercat i ens ho mengem en un parc o...
Clar, perquè si a més estàs acampant, doncs també potser necessitaràs allò escalfar o agafar coses fredes, no entrepans, per exemple, no?
Clar, saps què passa? Que amb aquesta aplicació, quasi, per fer-se una idea, aquests 10 mesos que vam fer de Barcelona fins a Oman, doncs només vam acampar com 20 dies. Tot l'altre, durant aquests 10 mesos, va ser tot a cases de gent. Llavors, per un dia a la setmana o cada 10 dies que mengem bocata, doncs no passa res.
No passa res, està clar. També em comentaves ara microtancat que heu fet un llibre. Sí. A part de fer el viatge, heu tingut temps de fer un llibre i, a més, és que jo és una pregunta que te l'haig de fer. Clar, viatjar, sou apassionats de viatjar, l'any 2020 ens va deixar tots sense viatjar.
I tant.
Com us va enganxar a vosaltres? I això té a veure amb el llibre, eh? Que sí?
Exacte. Estàvem fent barcostop pel Carib.
Barcostop,
barcostop.
Ja, és un nivell més, que l'autostop.
Sí, sí. Això es tracta d'anar a parlar amb els capitans i doncs, fer un intercanvi d'una mica de treball, navegació o cuina, a canvi del passatge gratuït. I sobretot els velers, els capitans que viatgen sols, els interessa perquè així poden descansar.
Clar, el viatge
persona.
No és tan dur, no?
Clar. Llavors, ens va agafar, fent el barcostop, ens va agafar en una illa que es diu Sant Martin, que està al Carib, a les Antilles Holandeses, i allà ens vam quedar atrapats quan va esclatar la pandèmia. Ens vam quedar en una tenda de campanya a la platja, 15 dies amb els supermercats tancats, on ens va tocar pescar.
Uou!
Pescar i recol·lecció de fruites, i allà vam tindre temps per fer el llibre. Un llibre que es diu Ànimes viatgeres, que el vam escriure des del mòbil.
I... Ara t'anava a preguntar com escrivíeu.
Des del mòbil.
A mà, amb el paper, ni paper ni boli.
No teníem res. Ens va agafar... Doncs vam estar...
Clar, perquè no us esperàveu que passés això. És que ningú s'ho esperava, no?
I allà a l'illa van tancar l'illa i a súper, si tot ho van tancar,
d'un dia per l'altre, sí, més o menys com aquí, també. Sí, el que passa que aquí ens van avisar... Ja. Sí, que això va ser un dijous, em sembla, i vam tancar tot un dilluns, no me'n recordo. Jo crec que això ho hem oblidat tots. Sí. Jo crec que potser tu, en el vostre cas, no teniu com aquest mal record, o sí? Com ho vau viure?
No, nosaltres vam estar molt bé. Vam estar fantàsticament bé a l'illa, acampats a la tenda de campanya, a la platja per nosaltres sols.
Clar.
I vam estar magnífics, vam estar sols. Clar, les mantes ratlles saltaven des de la...
Clar, va poder observar també tota la natura sense la presència humana.
Clar, va ser fantàstic. Per nosaltres va ser fantàstic. L'únic, amb el patiment i la incertesa de la família que ho estava patint aquí, no? Que ens vam quedar 8 mesos atrapats a l'illa de Sant Martín.
8 mesos?
8 mesos. Va estar el temps que va estar les fronteres tancades.
Ostres, Déu-n'hi-do. Llavors, el retorn com va ser? Perquè, esclar...
No vam tornar de seguida, quan van obrir fronteres.
Ara t'anava a dir, amb ganes de viatjar encara?
Sí, i tant, sí? I tant.
Mai s'acaben les ganes de viatjar.
No, no, i a més, estàvem allà a l'illa, quan van obrir fronteres, clar, vam parlar amb els pares, però estàvem fatal. Ens deien, no, ens deixen sortir una hora al dia, no sé què. No, no,
a no sé quants quilòmetres de casa.
Sí. Llavors, però clar, teníem ganes de marxar de l'illa, perquè l'illa és una illa molt petitona.
Clar.
I és una illa una mica més gran que... Bueno, més o menys com Eivissa, més o menys. Llavors ja la coneixíem tota.
Clar, i teníeu ganes de veure alguna cosa nova, no?
Clar. Llavors vam anar a una altra illa, que es diu Guadalupe, que pertaneix a les Antilles Franceses, i vam estar 3 mesos, també vam estar superbé. I vam estar mirant per anar a les illes del voltant, però les illes del voltant, les que ja coneixíem, que ja no tenien...
Ja no tenia gràcia, no? Gràcia.
I les que no coneixíem eren massa complicats, en demanaven visats, la vacuna no... no sé com es diu.
Sí, el passaport Covid, sí, no?
Sí, demanen moltes coses, una assegurança que et cobrís, hotels...
Clar, perquè hi havia, durant el post-Covid més dur, no? Per viatjar també era complicat, això que dius tu, no? Jo, per temes d'amistats i així, per exemple, Austràlia, que era molt més dur que aquí, fins i tot, i mira que Espanya doncs, era un dels països allò que portaven el tema del Covid molt, molt dur. Clar, vau haver d'anar a mirar a veure quins requisits demanaven uns països i uns altres,
exacte,
suposo, no?
Que... Sí. I els més fàcils eren els que ja havíem estat.
Clar.
Que eren les Antilles holandeses i franceses, que podíem anar només amb el DNI. I no vam poder anar. No, ja coneixíem, no vam anar. I hi havia unes altres doncs, que no, era massa complicat. I també perdia l'essència. Tindre que anar a un lloc, no poder parlar amb les persones perquè la gent
tenia
por dels estrangers... no podíem fer el que ens agradava a nosaltres, que era acampar a la natura.
Clar, la passió i la gràcia del viatge, no sé si estaràs d'acord amb mi, és conèixer verdaderament la cultura, i si no et pots relacionar...
Ja perd l'essència, perquè per estar a un hotel i tot organitzadet allà, que no pots fer molta cosa, que no et deixen, no ens venia.
Clar, també és una altra manera de viatjar, no? El viatge organitzat, amb la pulsareta, tot inclòs, això tu no us va gaire, no?
No, a mi...
No sé si ho heu fet algun cop.
Jo ho he fet un cop, ho vaig fer només un cop a Cuba, perquè vam fer un viatge independent a Cuba, però el que va passar és que eren tan pesats els cubans pobres, els que vam tocar, que teníem ganes de descansar una mica d'ells.
I per això vau fer a l'hotel, no?
Sense voler ofendre ningú, que els cubans vam trobar gent meravellosa, però sí que estàvem una mica cansats i volíem descansar una mica i vam anar allà dintre i ens vam clausurar.
I el llibre, aquest Ànimes viatgeres, on el podem trobar? I ens parla d'això, de l'essència de viatjar?
Sí, essència de viatjar a l'aventura, low cost, així de baix cost, com els trucs que he anat aprenent durant aquests anys de viatge, les aplicacions, on dormir, on acampar, tot el joc són... on pots fer un viatge així més lliure, més alternatiu, més independent, i la meva experiència. I després, la segona part del llibre, l'experiència de la Cristina.
Uh-huh. Clar, perquè el vau escriure a quatre mans, no?
Jo vaig escriure la primera part del llibre i la segona part la Cristina, que ella em va acompanyar des del Brasil fins a Canadà. I el que us volia comentar és que el podeu trobar a la nostra web, que es diu Locatis pel món, i allà doncs us enviem el llibre on el vulgueu. També ens podeu seguir a Instagram i a YouTube amb el mateix nom.
Ara t'anava a preguntar, perquè segurament ja pel teu cap, jo ho estic veient, que deus estar pensant el proper destí o el proper projecte, no? Perquè ja no és un viatge, ja és un projecte d'anar a passar uns dies i de conèixer i fer una capbussada, no? I fer una immersió en el país o els països als que passis. No sé, per estar al dia del que aneu fent, això, recorden xarxes i una mica, no sé si ja tens pensat la propera aventura.
Doncs sí, podeu seguir-ho tot a Locatis pel món. I encara no hem decidit el lloc exacte perquè hem vingut a Catalunya doncs, a estar amb la família, pels Nadals, i treballar una miqueta, estalviar per tornar a marxar.
Clar, llavors a l'hora de buscar feina també és una manera també de viure, no? Busquem feines temporals, no? Que ens permetin això, guardar els diners per poder després viatjar, no?
Sí, correcte. Jo el mateix treballo en un bar i venent llibres, fent xerrades, conferències i promocionant el llibre, i els caps de setmana i festius en un bar. Llavors em permet doncs, guanyar uns diners extres
per poder tornar a marxar. Però va, cap a quin continent anireu? Va, perquè estic intentant estirar-li.
És difícil, però dic, perquè... els tres plans. Va. Estats Units, l'Àfrica o el Japó?
Oh.
Que jo sé que a tu t'agrada també.
Sí, m'agrada, perquè ara fora del micro li anava preguntant i... També és veritat que és molt xulo el fet de viatjar d'aquesta manera per el que dius tu del contacte amb les persones, no? I a mi em va quedar no, pendent de... Potser a vegades quan vas la primera vegada et fa com una mica de respecte, no? No sé, que potser això que parlàvem de l'autostop, de compartir casa... Clar, tu vas una mica a l'aventura. I si no és, i si no és com tu esperaves? Això també tu has de treballar una mica a nivell mental, no? Perquè
sí.
Potser no has de portar expectatives com viatges així?
Sí, però sempre en tens alguna.
No es pot evitar, no?
No es pot evitar. Però intento no anar amb gaires. Però, per exemple, anècdotes així.
Sí.
Armènia no em va funcionar l'autostop.
No et va funcionar. Clar, no. Comentaves que és dels països difícils.
Sí. I a Grècia, que ho vam anar amb la Cristina, vam fer la ruta des d'aquí a Barcelona, no, des de Girona fins a Oman, vam passar per Grècia i és el país que més ens va costar. I no sabíem per què. I un home que ens va portar l'autostop ens va demanar el passaport. I li vam ensenyar el passaport i vam dir que raro, no? I va dir, és que aquí a Grècia han ficat una llei que no pots ajudar els refugiats de guerra.
Ah, d'acord.
Llavors, qualsevol persona que veiem amb una maleta o una motxilla...
Clar, que no pensem... puguin pensar que són refugiats. Clar. I llavors els hi pugui causar problemes. Clar. Amb ells.
És tràfic de persones.
Uau.
Llavors, doncs, és molt trist que passi això, però ens va tocar. Llavors vam tindre que canviar el plan. En comptes de seguir per Grècia a Turquia, vam pujar cap a Macedònia del Nord, Bulgària i Turquia. I ens va fer molta pena que hagués aquesta llei. La veritat que Grècia és un país molt maco, la gent és molt maca, el menjar està boníssim, però tenen aquestes lleis estranyes que no poden ajudar la gent.
Ara, pregunta, ara que parlem d'anècdotes, ja que estem al tram final de l'entrevista, jo et volia preguntar pel tema gastronòmic, què és el més estrany que heu menjat? Perquè, és clar, també intentes descobrir la gastronomia clar, típica d'allà, de dir, no, jo m'enduc el meu pernil dolç i només menjaré el meu pernil dolç. No, vas a menjar el que hi ha allà,
sí.
No?
Doncs així com estrany, mira, el més estrany potser gos.
Gos?
A Filipines, vaig anar, tinc una amiga filipina, una amiga filipina aquí a Barcelona. Ella va vindre, quan estava fent la volta al món, em va vindre a veure i vam anar a casa de la seva família. I la seva família es dedica a la granja de gossos per menjar.
Uau. I... Sí, com una granja de vaques o de porcs?
Sí, igual, però de gossos. I al vindre jo i la meva amiga, doncs, ens van matar un gos, perquè era la benvinguda, matar un gos, servir-nos un gos per menjar. I la veritat que estava bo. Sap greu, perquè a tothom ens ha els gossos,
clar.
No, però sap greu.
El mateix que els que deuen pensar de nosaltres, els americans, no? Quan ens veuen menjar conill, no? Que ells el tenen
com... O
cargols. No, sí. Em pensava que em diries que havies menjat, no sé, mosques o escorpins.
Escorpí a Tailàndia, formigues colones a Colòmbia i a Venezuela, cucs de seda a Corea del Sud. Armadillo a Brasil,
però
Amazones.
Per això has d'anar amb la ment molt oberta,
sí,
perquè...
Però després hi ha coses fantàstiques, sorpreses, no? L'armadillo és un animal molt maco i fa molta pena menjar-lo, però a la selva de l'Amazones es menja. Els indígenes només poden menjar-lo. Està boníssim l'armadillo, en crema de llet. Oh, boníssim. Saps què és l'armadillo?
Sí, aquell que es fa l'armadura, que és
caimán,
un animal molt dur.
Clar, el caimán també està boníssim. Uau. La cua del caimán és la part més tendra, està boníssima. La piranya a Venezuela, també, als llanos. Vaig provar la piranya, boníssima, és un peix que coneixen la piranya.
Sí, clar. Bueno, però les piranyes no fan tanta pena menjar-se-les.
No, però també no m'esperava que es pogués menjar i estava molt bona.
Sí. Doncs mira, jo, Marc, si et sembla, perquè ja no ens queda més temps, ens tira el temps a sobre, que és el que necessitem per fer entrevistes i per viatjar, que això ja ens ho hem apuntat. Gràcies per tots els consells que ens has donat i res, el proper projecte que tingueu, si quan torneu, voleu tornar a passar per aquí, nosaltres encantats de que ens expliquis, no, si heu anat als Estats Units o si heu anat a Àfrica, o el viatge que hagueu fet, si heu anat a Àsia, doncs, també encantats de que vingueu aquí a explicar-nos una mica com ha anat i anècdotes, i si pot venir també la teva parella, doncs estarem encantats que ens expliqueu la vostra pròxima aventura. De moment us seguirem per les xarxes.
Arigatou gozaimasu.
Doncs així ho farem. Moltes gràcies, Marc. Adéu-siau. Merci.